Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia per un dijous de calor majúscules. Tot i això, els propers dies es desinflarà el termòmetre.
Ara temperatures ja que van dels 20 als 22 graus arreu de la comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dijous 27 de juny del 2024, avui dia de molta calor a l'Empordà, amb temperatures que al migdia superaran els 33 graus i tornarem a tenir pols saharian en suspensió. Avui obrirem l'informatiu explicant per què els gegants de Torroella podrien perdre el títol dels més antics de Catalunya. Comentarem també el pla alternatiu per tothom que hagi hagut d'agafar el tren, perquè la línia R11 tindrà talls aquest cap de setmana, hi ha obres i hi haurà un pla alternatiu. També explicarem la nova aprovació al ple de Palafrugell del polèmic hotel d'Aiguagelida. I Carles Casanovas comparteix la seva opinió sobre els canvis a la cantada d'Havaneres, es defensa, ell diu que no volia ser director artístic de la cantada, però que fa falta un director artístic. I parlarem també de la nova fase de plantació de Posidònia a la Costa Brava. I en esports també explicarem que Paula Badosa ha arribat als quarts de final del torneig de Bad Homburg. Tot això avui al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui és l'últim dijous de temporada, última secció de cinema i sèries amb l'Ignasi Herbat i aprofitarem, parlarem durant força estona de les estrenes d'aquest estiu, perquè n'hi ha moltes i de molt destacades, i també l'estiu és una època maca per anar al cinema. Per tant, avui Ignasi Herbat al Supermatí per parlar del cap d'aquest tot aquest estiu cinematogràfic. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, també tenim Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Carles Saló.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els gegants de Torroella podrien perdre el títol de ser els més antics de Catalunya.
Experts de Reus creuen que els gegants vells de l'Arboç són més primitius que els baixempordanesos. Per comprovar-ho, tècnics han sotmès aquest dimecres els gegants vells de l'Arboç a una prova de rajos X al Centre Mèdic Quirúrgic de Reus.
Ara en donarem tots els detalls. I avui també explicarem que el ple de Palafrugell ha tornat a aprovar el polèmic hotel d'Aiguagelida. S'ha fet la segona aprovació inicial després que la Comissió d'Urbanisme de Girona presentés algunes observacions al projecte inicial i demanés que s'incloguessin les diferents alternatives que s'han estudiat. Renfe oferirà transport alternatiu en bus pels passatgers de la línia de tren R11 entre Caldes i Massanet, per tant una línia que afecta molta gent d'aquí a casa nostra, per les obres que es fan entre aquestes dues estacions.
Els treballs obligaran a interrompre la circulació dels trens entre el dissabte a les 6 del matí fins dilluns a les 5 de la matinada. Per garantir la mobilitat es posaran autobusos directes en sentit nord entre Massanet i Girona i d'altres amb parades a totes les estacions intermèdies.
Carles Casanovas es defensa, diu que ell no rondina, diu que sobre el fet que el Portbou hagi entrat a la rotació de la cantada d'Havaneres de Calella.
Casanovas fa referència a l'article que va escriure la xarxa social sobre el nou funcionament a l'hora d'escollir els grups d'Havaneres de la cantada. En declaracions a Ràdio Palafrugell, critica que el principal problema és que no hi hagi un director artístic i respon a l'especulació que ell volgués ser-ho.
L'associació Empordà Mar comença la segona fase del projecte Posidònia Grous a la Cala Galladera.
L'objectiu és combatre una alga invasora d'origen asiàtic que ha colonitzat diverses zones del Cap de Creus. Alhora es busca restaurar també les praderies marines a través de la plantació de 500 plàntules de Posidònia. Aquest any el projecte es concentra exclusivament a la Gallareda, on la supervivència de les plantes plantades en la primera fase ha estat del 85%.
I aquest mes de juny a Palafrugell s'ha completat la revisió de primavera de les 25 caixes nius instal·lades a centres educatius, equipaments i espais verds de Palafrugell. Unes caixes que són per ocells insectívors, rapinyaires nocturns i ratpenats. I també a Palafrugell han obert els lavabos públics de l'aparcament del Casal i les platges fins al 15 de setembre. Consisteix en un reforç d'estiu dels que ja hi ha al costat del Mercat Municipal i el Parc de Can Bec, davant l'Ajuntament. Tots estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda. I en cultura, el Palau Solterra acull l'exposició fotogràfica de Leopold Samsó.
El Palau Solterra presenta l'exposició Tan lluny i tan a prop, amb més de 100 fotografies de Leopold Samsó. La mostra recull retrats d'artistes com Dalí, Plensa i Riba i imatges de la Barcelona postfranquista i de viatges per tot el món. L'exposició, comissada per Vilà Parcerrizas, destaca els valors humans i la natura.
El Castell de Calonge presenta les exposicions Dues mirades amb colors, de Javier Mariscal i Víctor Pérez Porro.
El Castell de Calonge inaugura les exposicions Arc Arriri, de Javier Mariscal, i Crossed Fields, de Víctor Pérez Porro, disponibles fins al 28 de juliol. Mariscal mostra els seus personatges icònics en diversos formats, mentre que Pérez Porro presenta una retrospectiva de la seva obra geomètrica. Les exposicions es poden visitar de dimarts a diumenge de 6 a 9 del vespre.
I el Festival Clàssic Pals tornarà aquest agost amb reconeguts músics nacionals i internacionals.
Els concerts es faran els dies 11, 13, 18 i 25 d'agost i comptaran amb la participació de músics de renom, tant nacionals com internacionals. Obrirà el Festival d'Espectacle Líric Teatral La Mort de Violeta.
En plan esportiu, avui parlarem de tennis i destaquem que Paula Badosa continua fent passes endavant.
A la bagorenca no li està anant malament l'arribada dels tornejos sobre herba i de moment ja ha passat dues rondes al 8-500 de Bad Homburg, a Alemanya. Avui mateix disputarà els quarts de final contra la russa Diana Schneider, que es va desfer ahir mateix de la ucraïnesa Yastremska amb un doble 6-2.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Dues hores ha durat l'intent de cop d'estat d'aquest dimecres a Bolívia contra el govern del progressista Luis Arce. Tropes d'assalt fortament armades i alguns tancs van ocupar el centre de La Paz i van accedir a l'interior de la seu governamental. El general colpista Juan José Zúñiga ha estat detingut i ha afirmat que només complia ordres del president, diu. Arce ha demanat la fi de l'alçament i mobilització ciutadana per defensar la democràcia. És bastant impactant la imatge del president Luis Arce enfrontant-se al general colpista Juan José Zúñiga, que va haver de deixar d'abandonar el Palau Presidencial. Els Mossos d'Esquadra han trobat l'arma del doble crim al barri de la Font de la Pólvora, Girona. El fusell d'assalt es va trobar al barri de Vila-roja, on vivia l'agressor. El presumpte autor i tres familiars continuen desapareguts. La policia sospita que el fugitiu s'amaga a Granada. La Junta de Seguretat d'avui mateix ha de consensuar dispositius a curt, mitjà i llarg termini. L'Audiència Nacional celebra avui la vista per estudiar la petició dels 12 membres dels CDRs processats per pertinença a organització terrorista de suspendre el judici per la llei d'amnistia. La vista havia de celebrar-se l'1 d'abril, però es va ajornar per la baixa mèdica d'un advocat. Les defenses ja van fixar posicions davant de la sala de lo penal. El jutge Manuel García Castellón ha negat assistència al jutge Joaquín Aguirre per continuar investigant la suposada trama del procés. La petició d'Aguirre es va fer al gener i la resposta de García Castellón, coneguda ahir, recorda que fa 4 anys es va arxivar la investigació per manca d'indicis. I si abans del 26 d'agost no hi ha un candidat a la presidència de la Generalitat, la cambra es dissoldrà automàticament i hi haurà eleccions el 13 d'octubre. Ahir va començar el compte enrere. Salvador Illa i Carles Puigdemont han demanat més temps per negociar suports. I Juliana Assange ja és a Austràlia, el seu país, després d'un acord amb els Estats Units, ha aterrat a Canberra i s'ha pogut abraçar amb la seva família. El fundador de Wikileaks ha arribat en un avió privat després de formalitzar el pacte per la seva llibertat a les Illes Marianes del Nord. Ens en alegrem molt. I ara saludem en Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Ens espera un dia de calor intensa, no?
La jornada d'avui dijous a la nostra comarca es presenta de calor en majúscula, superant la temperatura màxima d'ahir. Així doncs, el dia es presenta molt semblant al d'ahir amb sol i calor. Tant la temperatura màxima com la mínima seran les més altes de tota la setmana, anant dels 18-20 graus mínims als 33 o algun més al migdia com a temperatura màxima. Avui el dia també es presenta amb calitja i mala visibilitat, afavorit per l'entrada del vent del sud que ens portarà pols sahariana a l'ambient. El vent de migjorn a partir del migdia es reforçarà i comportarà entre marejol i maró a l'estat de la mar de la comarca. I aquesta calor intensa afluixarà ja a partir de demà, deixant un final de setmana i un final de mes de juny amb temperatura més fresca i amb cels més ennuvolats.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I el comentari avui ens l'envia l'activista cultural Neus Colomer.
Per poc que segueixis les xarxes, hauràs notat que tot arreu trobes els mateixos experts donant els mateixos consells. I és ben curiós que quan el consell més estès és el de la diferenciació, a la pràctica no parem de trobar còpies de tot a tot arreu.
Ens passa amb l'oferta gastronòmica. Acabaràs menjant la mateixa amanida amb mango o ceviche a la Costa Brava o a Barcelona. La cuina tradicional, que durant segles ha estat un reflex de la història i les tradicions locals, perd terreny davant de les ofertes més universals i fàcilment reconeixibles pel turista global. I, paradoxes de la vida, ens trobem que a la Costa Brava és més fàcil trobar una hamburguesa de guaiú que un suquet de peix. Ens passa també amb la moda. Acabaràs comprant la mateixa samarreta marinera a les Balears o a la Costa Blanca. Ens passa amb l'oci, els mateixos festivals de música, els mateixos mercats d'estiu, cinemes que projecten majoritàriament produccions americanes, parcs temàtics i centres comercials que s'assemblen cada vegada més, independentment d'on es trobin. Són coses de la globalització, que amb la seva capacitat d'interconnectar economies i cultures a nivell mundial està impulsant una tendència creixent cap a l'homogenització cultural. Direu que de modes n'hi ha hagut tota la vida, però ara les modes tenen la capacitat d'acaparar-ho tot. I potser caldria fomentar polítiques de suport als negocis locals, promoure la gastronomia tradicional i crear espais de lleure que respectin les particularitats culturals per tal de contrarrestar l'homogenització i mantenir la riquesa cultural local. Potser, d'aquesta manera, recuperaríem l'autenticitat que hem perdut de tant buscar diferenciar-nos.
Va, i avui posarem una cançó del dia una mica diferent per una notícia d'última hora que acabem de conèixer i que acaba d'avançar TV3, i és que torna Bola de Drac. Segons avança Catalunya Ràdio, torna Bola de Drac, TV3 i el Super 3 han tancat un preacord per tenir disponibles a la plataforma els 600 capítols de Bola de Drac, Bola de Drac Z i Bola de Drac Super. I estaran disponibles en català a la plataforma 3CAT i suposem també que s'emetran pel Super 3. Per tant, bona notícia pel català, bona notícia pels nostàlgics i bona notícia per les noves generacions. La notícia que moltíssima gent esperava. Torna Bola de Drac en català a TV3 i al Super 3. Vinga, doncs, dos minuts i menys de dos minuts i arribarem a un quart de nou del matí i obrim l'informatiu del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els gegants de Torroella de Montgrí podrien tenir els dies comptats com els més antics de Catalunya. Experts a Reus creuen que els gegants vells de l'Arbós són més primitius que els baixempordanesos.
Per comprovar-ho, tècnics s'han sotmès aquest dimecres als gegants vells de l'Arbós, el Xauran i la Llúcia, a una prova de raig X al Centre Mèdic Quirúrgic de Reus. Ho han fet en el marc d'un estudi impulsat per l'Ajuntament i el taller Avall per saber si són o no els més antics de Catalunya, tal com va avançar l'Agència Catalana de Notícies. Els de Torroella de Montgrí daten del 1758 i actualment són considerats els més antics de Catalunya. L'any 2021 van patir una restauració en dues fases. Ara, però, amb les proves fetes dels gegants vells de l'Arbós, els tècnics han pogut conèixer el conjunt de modificacions que han patit els caps i les mans de les figures al llarg dels anys i evidenciar quins són les parts originals que encara es conserven. Els experts creuen que els de l'Arbós podrien ser de finals del segle XVII.
Estarem pendents, doncs, dels resultats d'aquestes proves que està previst que es coneguin a finals d'any. I el ple de Palafrugell ha aprovat de nou l'hotel d'Aiguagelida, el polèmic hotel d'Aiguagelida. El ple d'aquesta setmana ha tornat a aprovar inicialment el projecte que ha aixecat tanta polseguera i ho fa després que la Comissió d'Urbanisme de Girona demanés a l'Ajuntament que incorporés al projecte les diferents alternatives que s'han estudiat. Això s'ha incorporat al projecte i ara es tornarà a presentar a Urbanisme a Girona. Així ho explicava el regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel.
Va passar plenari de gener aquesta aprovació inicial. Malauradament, a la Comissió Territorial, en l'informe que fa el mes de març d'enguany, ens diu que hi ha alguns aspectes que cal corregir d'aquest pla de millora urbana, entre ells tot el que feia referència a algunes de les demandes que el senyor Ferrer havia plantejat com a imprescindibles i necessàries. Tot i que no discuteix cap dels grans aspectes del pla de millora urbana, sí que el que diu és que hi ha d'haver una documentació que valori totes les alternatives.
Per part de l'oposició, clar, aquest projecte va tenir aquesta nova aprovació inicial, va tenir els vots de l'equip de govern, de Junts i de Vox, i el vot en contra dels comuns, Josep Ferrés, i d'Esquerra Republicana, Mònica Alcalà. El portaveu dels comuns explicava, demanava o criticava el fet que la nova aprovació inclou unes alternatives que no són reals.
Aquestes alternatives de planejament, aquestes tres alternatives que es donen, haurien de ser alternatives que fossin assumibles legalment. Haurien de ser alternatives que complissin amb les normatives. No es pot presentar com a alternativa qualsevol cosa com absurda, que és una mica el que passa.
Vox, com ja és habitual, no va dir ni mu, i David Martín de Junts i Mònica Alcalà d'Esquerra explicaven així el seu vot.
Em remeto a la nostra intervenció del ple de gener, a la primera aprovació inicial, i en el cas que ens ocupa tornarem a fer un vot favorable.
Nosaltres, seguint també el sentit de vot que vam fer en l'anterior ple, hi farem un vot en contra en els dos punts, el 10 i l'11.
I atenció si heu d'agafar el tren aquest cap de setmana per baixar a Barcelona. Perquè la línia R11 estarà tallada entre Caldes de Malavella i Maçanet-Massanes. Renfe ha establert un pla alternatiu de transport en bus per als viatgers de la línia afectats per aquestes obres. Els treballs obligaran a interrompre la circulació ferroviària des del dissabte a les 6 del matí fins dilluns a les 5 de la matinada.
Per garantir la mobilitat es posaran autobusos directes en sentit nord entre Maçanet i Girona i d'altres amb parades a totes les estacions intermèdies. En sentit sud es programaran busos directes entre Girona i Sant Celoni per enllaçar amb l'R2 Nord i l'R11, així com altres amb parades a totes les estacions fins al punt afectat de Maçanet-Massanes.
I un dels protagonistes de la polèmica al voltant de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell es defensa, diu que no rondina pel fet que el Portbó no hagi entrat a la rotació de la cantada de veneres, no participi aquest any. Són les paraules d'en Carles Casanovas, històric del Portbó, que va fer un article a les xarxes socials criticant el nou sistema d'elecció dels grups i que ha fet que el Portbó aquest any no actuï. Declaracions a ràdio Palafrugell critica que el principal problema aquest any de la cantada de veneres és que no hi ha un director artístic i respon a l'especulació que ell volgués ser-ho.
En aquest sentit, Casanovas critica que no s'hagi buscat un substitut a Francesc Sánchez Carcassés i ho responsabilitza l'IPEP. Explica que no troba malament que el Portbó entri en una rotació si es considera així.
Però a mi m'ha sabut molt de greu el fet de que treguin un entrenador i deixin en els jugadors que facin l'equip. Això em sembla molt poc seriós a la millor cantada del país. Això per mi em demostra que no tenen prou interès en aquesta cantada, o desconeixement, simplement que ells no la valoren, perquè una cosa que no coneixes no la pots valorar.
Casanovas també es pregunta per què Sánchez Carcassés ha plegat de la cantada Calella quan continua com a director d'altres.
També és responsable de la de Sant Antoni, que és una cantada excepcional, la de Platja d'Aro, que és extraordinària, la de Calafell, que és multitudinària, i va i plega justament de la més important, de Calella. Per què plega? Això s'hauria de saber. Jo no ho sé. Però els motius no poden ser gaires. O és pressió o són diners. No hi pot haver-hi massa història, o les dues coses. Per què el deixen plegar? De la millor cantada d'aquest país.
L'expert Bo afegeix que Carcassés ha estat el millor director que es pot tenir perquè és un gran professional, un gran comunicador, un coneixedor del tema i del gènere i que pot negociar amb TV3.
De fet, Casanovas destaca que cal un director artístic que conegui l'havanera per mantenir l'estil tradicional de la cantada de Calella.
Per ell, els grups Arjau, Peix Fregit i Portbó hi haurien de ser sempre mentre mantinguin la qualitat que tenen perquè ho respecten i que un director artístic decideixi la resta dels grups amb els requisits de TV3.
La de Calella va néixer per una cosa concreta, per conservar i preservar una sèrie de cançons que es cantaven aquí perquè no es perdessin de la manera que es cantaven aquí, amb tercetos. D'acord. Deixem la paraula tercetos. Posem tres veus. Poden ser quatre, poden ser cinc, que facin tres veus. Fan la mateixa feina que un terceto. Aquí es tracta de preservar aquell sistema de cant i aquelles cançons. S'ha d'evolucionar? Sí. Però no s'han d'oblidar mai els orígens. Si perdem els orígens, perdem l'identitat.
Per altra banda, Casanovas critica que aquest any hi actuï la guanyadora de la primera edició d'Eufòria de TV3, Mariona Escoda.
Agafen la persona d'Eufòria que ha guanyat aquest festival, que jo ni me'l miro, i resulta que la posen aquí. Què sap aquesta persona de veneres? Encara l'any passat, tot i les crítiques que va tenir, en Sánchez Carcassés va anar a buscar a una persona, la Gadel, que era prou coneguda dintre del món de TV3, que podia atraure prou audiència, i li va fer cantar 6 havaneres. Aquella dona va haver de prendre havaneres per venir a cantar a Calella.
Tot i que Casanovas no valora si el Portbó ha d'entrar o no a la rotació, considera que la justificació oficial de l'Ajuntament grinyola. Des del seu punt de vista, explica que s'ha confós el concepte de fundador amb històric i afegeix que si el Peix Fregit va deixar de ser fix a Calella quan va plegar Josep Bastons, el Portbó també ho hauria hagut d'haver fet fa temps.
O sigui, l'argument que dona l'Ajuntament, per exemple, no, és que, esclar, és que com va plegar amb Bastons l'amic Josep Bastons, també va entrar en una rotació, és cert. Però és que en Josep Bastons no és que fos un històric, és que era un fundador. D'històrics en el Portbó n'hi ha hagut molts. Per aquest mateix argument, quan van plegar l'Ernest Morató, en Carles Mís i en Josep Xicoira, el Portbó havia d'entrar en una rotació. Quan va faltar en Càstor, el Portbó havia d'entrar en una rotació. Quan va marxar en Xiqui, el Portbó hauria d'entrar en una rotació. Aquests sí que podien considerar-se històrics. Però mireu jo...
A més, Casanovas explica que altres grups de Palafrugell han fet pressió des de fa anys perquè el Portbó no fos fix a la cantada. Considera que és lícit perquè ells hi poguessin tenir un lloc i afirma que ell hauria fet el mateix.
I Casanovas també desmenteix que ell volgués ser director artístic de la cantada. Diu que no està preparat per ser-ho. Potser no ho sabeu, jo de fet no ho sabia, jo ho he vist avui quan llegia el guió del Supermatí, de fet, i és que s'estan plantant Posidònia, a la Costa Brava. L'associació Empordà Mar ha començat la segona fase del projecte Posidònia Grous, a la Cala Galladera, amb la plantació de 500 plàntules de Posidònia després de l'èxit de l'any passat.
La iniciativa continua la tasca de plantació de 700 exemplars que es va realitzar l'any passat a aquesta cala i a la Cala Nans, amb l'objectiu de reduir i combatre la presència d'una alga invasora. El projecte va néixer fa 2 anys amb l'objectiu de combatre l'expansió d'aquesta alga d'origen asiàtic que ha colonitzat diverses zones del Cap de Creus. També es busca frenar l'erosió de les praderies mortes, recuperar les àrees afectades i reduir la presència de l'alga invasora. En la primera fase es van plantar 700 exemplars, 300 a la Cala la Gallareda i 400 a la Cala Nans. Un any després s'ha constatat l'èxit del projecte a Gallareda, on la supervivència és del 85%, mentre la Cala Nans és del 50%. El responsable d'Empordà Mar, Salva Manera, destaca que a Gallareda el fondeig està prohibit, la qual cosa ha permès un seguiment adequat de les plantacions. En canvi, a la Cala Nans el fondeig és lliure i, com a conseqüència, els resultats no han estat tan bons. Per això s'ha decidit no plantar-hi més exemplars fins que es reguli el fondeig. Manera també destaca que s'ha utilitzat un sistema nou basat en llavors recollides en l'època de floració, cultivades en vivers del Ministeri de Portmán, Cartagena, i després traslladades a la Gallareda. Aquest mètode, a diferència de l'ús de fragments vegetals, ha donat millors resultats. La voluntat és repetir el procés de plantació anualment per obtenir resultats concloents. La Posidònia necessita molts anys per créixer i es tracta d'un estudi científic a 10 anys vista, que es comprarà amb un altre que es realitza a Cartagena.
I encara en l'àmbit de la biodiversitat, aquest mes de juny s'ha completat la revisió de primavera de les 25 caixes nius instal·lades a centres educatius, equipaments i espai verds de Palafrugell. Aquestes caixes són per ocells insectívors, rapinyaires nocturns i ratpenats. Les van construir els alumnes de la Fundació Tresc l'any 2019 utilitzant fusta reciclada de palets i es van col·locar l'any 2020. Durant la revisió s'han trobat 9 nius de pardal xàrrec amb un total de 14 ous i 14 pollets. L'objectiu d'aquestes revisions és identificar les espècies que fan servir les caixes nius i verificar la presència de nius, ous i pollets. El projecte es fa amb l'assessorament dels tècnics de Natura Montfred i la col·laboració del grup de Natura Externa i la participació dels alumnes dels centres educatius. La finalitat és potenciar la biodiversitat urbana i millorar l'estat dels sistemes urbans. Es busca també incentivar els animals que ajuden a controlar plagues, augmentar la resiliència al canvi climàtic i incrementar la biodiversitat autòctona per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Palafrugell. I encara a Palafrugell han obert els lavabos públics de l'aparcament del Casal i les platges fins al 15 de setembre. Consisteix en un reforç d'estiu dels que hi ha al costat del Mercat Municipal i el Parc de Can Bec davant l'Ajuntament. Tots estan adaptats per persones amb mobilitat reduïda. Els nuclis de platja s'han obert als mòduls que funcionaran durant tota la temporada d'estiu entre les 9 del matí i les 7 de la tarda. Són a Tamariu, Llafranc i la platja del Canadell de Calella i se sumen als lavabos públics del carrer de l'Unyà i la plaça de les Escoles de Calella. Tres notícies de cultura. El Palau Solterra presenta una exposició dedicada a l'obra del fotògraf Leopold Samsó, situada o titulada Tan lluny, tan a prop. La mostra a Torroella inclou més de 100 fotografies provinents del seu arxiu amb retrats d'artistes i personalitats culturals dels anys 80, com Salvador Dalí, Jaume Plensa, Pau Riba i Ocaña. També s'exposen imatges de la Barcelona canalla postfranquista, així com fotografies dels seus viatges pel món i paisatges diversos.
L'exposició ofereix un recorregut antològic per l'obra de Samsó, destacant l'eclusió de tota una generació després de la dictadura. Segons Pilar Parcerizas, comissari de la mostra, podem veure com la seva fotografia vol expressar els valors humans i la importància que té la natura. Leopold Samsó, seguint l'estela familiar, va decidir dedicar-se a la fotografia i amb només 18 anys va començar a treballar amb Enric Gras, on va aprendre a utilitzar fotocàmeres de gran format. Durant els anys 80, Samsó va retratar figures destacades del món cultural i artístic, situant-les en el seu context arquitectònic i personal. Entre les fotografies destacades de l'exposició es poden veure imatges d'Ocaña en un pis modernista, Pau Riba amb la seva família, Jaume Plensa i Miquel Barceló pintant la cúpula del Mercat de les Flors. També hi ha un retrat de Salvador Dalí del 1966, una de les primeres inclusions de Samsó en el retrat. A més, el retrat Samsó va capturar la Barcelona canalla i els seus viatges per Espanya i Portugal. Destaquen imatges d'un exlegionari a Còrdoba i de pagesos a Portugal. L'exposició també inclou fotografies de viatges pel Marroc, Haití i l'Equador, mostrant rituals i cultures diverses. Finalment, l'exposició dedica un espai als paisatges amb instantànies captades a Andalusia, Portugal i Islàndia, on es ressalta la bellesa i la densitat de l'ombra.
I el Castell de Calonge acull aquest, des d'aquest cap de setmana una doble exposició d'art sota el títol conjunt Dues mirades amb colors. Una proposta que inclou mostres d'art Garriri, de Javier Mariscal, el del Covi, i Crossfields, de Víctor Pérez Porro. Les obres es poden visitar fins al 28 de juliol a l'hora d'obertura del Castell de Calonge.
A la Sala Major i al Saló Gòtic del Castell es presenta Art Garriri. Javier Mariscal, un creador inclassificable, torna a exposar els seus personatges eterns, en Fermín i en Píquer, coneguts com els Garriris, acompanyats del seu gos fidel, Julián. Influenciat pels paisatges i productes de l'Empordà, on ha decidit viure, Mariscal regenera els seus icònics personatges amb imatges fresques en diferents formats: fotomuntatges, dibuixos digitals, apunts en blocs, aquarel·les, pintures, escultures i ceràmica. Mentrestant, a la sala gran es pot veure l'exposició Crossed Fields, de Víctor Pérez Porro. Aquesta mostra ofereix un recorregut retrospectiu amb l'objectiu de mostrar obres creades des de la racionalitat i la experimentació, permetent analitzar els resultats en perspectiva. És una oportunitat per observar obres de gran format que exploren l'abstracció geomètrica per assolir un joc expressiu, intuïtiu i casual mitjançant colors i formes. Javier Mariscal ha explorat diferents mitjans al llarg de la seva carrera, mentre que Víctor Pérez Porro és conegut per la seva perspectiva matemàtica de la realitat.
Doncs queda un minut per arribar, menys d'un minut, a 2:15 del matí al Festival Clàssic Pals torna aquest agost amb reconeguts músics nacionals i internacionals. Concerts que tindran lloc els dies 11, 13, 18 i 25 d'agost i comptaran amb la participació de músics de renom, tant catalans com internacionals. I l'organitza Emma Stratton, que va, posem una mica de música de l'Emma Stratton, pianista. El festival començarà l'11 d'agost a les 9 del vespre amb l'espectacle líric teatral La mort de Violeta. L'interpreten Laura Coll, Pepe Hanan i Xavi Vilalta.
El festival començarà l'11 d'agost a les 9 del vespre amb l'espectacle líric teatral La mort de Violeta. L'interpreten Laura Coll, Pepe Hanan i Xavi Vilalta, entre altres. El segon concert, programat pel dimarts 13 d'agost, també a les 9, anirà a càrrec del quartet Adelphi. El 18 d'agost, a la mateixa hora, es podrà gaudir d'un concert de flauta i piano amb Elisabet Frank i José Enrique Bagaria. Per concloure el festival, Emma Stratton oferirà un recital de piano el 25 d'agost, també a les 9. El preu de les entrades és de 10 euros per la majoria de concerts, excepte el del 13 d'agost, que costarà 15 euros. Les entrades es poden comprar a través de Code Tickets a l'oficina de turisme de Pals o enviant un correu electrònic a festivalclassicpals@gmail.com.
Per cert, que és un esdeveniment organitzat per l'Associació Cultural de Pals i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Va, i ara en plan esportiva, avui parlem de tennis i destaquem que Paula Badosa continua fent passes endavant. A la Begurenca no li està anant malament l'arribada dels tornejos sobre gespa i de moment ha passat ja dues rondes del 8-500 de Bad Homburg, Alemanya. Avui mateix disputarà els quarts de final contra la russa Diana Schneider, que es va desfer ahir mateix de l'ucraïnesa Iatemskra amb un doble 6-2.
Fins ara, Badosa està signant una actuació notable en aquest torneig a terres alemanyes. En el primer partit es va desfer amb solvència de l'holandesa Arantxa Rus per un clar 6-4 i 6-1, i a segona ronda es va imposar amb una remuntada imponent a la tenista local Jul Niemeyer, que abans havia vençut la principal favorita al títol, la grega Maria Sakkari. L'Alemanya s'havia adjudicat el primer set per 4-6, però Badosa va derrotar-la en els dos següents per 6-2 i 6-1. Gràcies a aquest triomf, la de Begur jugarà avui als quarts de final i de retruc s'assegura tornar a entrar en el top 100 quan s'actualitzi el rànquing. La seva contrincant en aquesta ronda, com ja avançàvem en els titulars, serà la russa Diana Schneider.
Gràcies, Sergi.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Avui l'hem demanat a l'Ignasi que vingui abans, perquè ja que és l'últim programa de la temporada, repassem totes les estrenes d'aquest estiu, que n'hi ha moltes, i això, i val la pena anar a l'estiu, anar al cinema aquest estiu.
Sí, sempre val la pena per l'aire condicionat, no? Si més no...
Exacte. Això és una cosa que jo, mira, jo sempre que anava al cinema i, abans, no sé, anava a veure la meva àvia i li deia, va, vaig al cine. I sempre em deia, abriga't bé, abriga't bé, que fa molta freda al cinema. Sempre m'ho deia, però era automàtic, eh? Li deia, no, vaig al cine, abriga't, tapa't la boca ben tapada.
És que es parla molt dels refugis climàtics. El cinema és un refugi climàtic perfecte aquests dies d'estiu. És igual que la pel·lícula no sigui bona. Tu vas allà i hi ha pel·lis que milloren amb l'aire condicionat,
sí,
també t'ho dic.
Sí, 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 que és veritat. Escolta, abans de començar, comentem, jo crec que la notícia, una de les notícies del dia, que és que torna el Bola de Drac a TV3, al Super 3.
Sí, sí, ha saltat la notícia aquest matí, no, ningú sabia res, unes negociacions que han portat una mica així d'amagat, P3 i Toy Animation, i al final han arribat amb un acord global de tota la producció, cosa que inclou també sèries i pel·lícules que encara no han estat traduïdes al català, com Bola de Drac Z, Super, perdó.
Això Super seria com la nova evolució del Bola de Drac, o nova temporada, actualització, com?
Sí, Super, de fet, ja va arribar uns 10 anys, diria, més o menys, al Japó, i l'havien passat per canals d'aquests, el Boeing, en castellà, etc. Les pel·lícules derivades d'aquesta sèrie sí que s'havien estrenat en cinemes en català, però el que és la sèrie, que són uns 130 capítols, no. És una sèrie que ja està finalitzada. Vull dir que això va començar fa molts anys i que ara per fi la podrem veure en català, perquè de fet Toei Animation ara està en una altra evolució de Bola de Drac, que encara no s'ha estrenat, que és Bola de Drac d'Aima, que encara no sabem quan arribarà això.
Val. És a dir, que es podrà veure això per TV3, o sigui, pel Super 3, la tele normal, i a la plataforma 3CAT. Bona notícia, no? Pel que representa, el que ha representat va ser el primer anime doblat en català en el seu moment, ara fa més de 30 anys.
Sí, sí, el que no era normal és que ara sí que hi ha hagut una aposta forta per als animes, estiguin gastant diners en animes, i Bola de Drac, que vulguis o no, doncs és un tòtem. I com és que encara no s'ha portat súper aquí, no? Això era molt estrany. Per fi hem arreglat aquesta anomalia.
Mm-hmm. Ara ja et dic, faré carta als Reis, però ara el que falta és que torni en Doraemon.
En Doraemon, sí, sí senyor, sí, perquè, completament d'acord.
Perquè les noves generacions del Doraemon el coneixen en castellà. Perquè a Boeing fa bon resultat, la gent se'l mira, però en català fa molt de temps que no el tenim.
I la veu de Doraemon en català és molt millor que en castellà, home, també t'ho dic.
És tan odiós en castellà.
Mira, aquí no, jo vaig aprendre a imitar Doraemon al seu moment.
Espera, un moment. A veure.
Oh, no, ara no m'ho facis fer, eh?
No?
Fa molts anys que no ho faig, eh?
Bueno, t'he baixat la sintonia i tot, eh?
Ah, m'has baixat la sintonia. A veure, Dani, hem de parlar de pel·lícules.
Oh. Ai, per favor. Bueno, molt bé, bé.
Ho podria fer més llarg, eh? Bé. Parlem de Lobezno i Deadpool.
Vinga.
Què et sembla? La tinc aquí, el casquet màgic.
Vinga, va, que en Doraemon ens presenti la primera pel·lícula de la que parlem avui.
Oh, ja està, va, doncs aquesta.
Digues, torna-hi.
Deadpool y Lobezno.
Ya te lo he dicho, nadie quiere verte aquí, ni en ningún sitio. Lárgate de una puta vez. Ponme una copa más y me voy.
A veure, això ho hem d'explicar molt bé, perquè tot això que gira al voltant de Marvel, els diversos universos, això no formava part de l'univers de Marvel, i ara sí, i a més són dos protagonistes, no?, en Deadpool i en Lobezno, que formant part de pel·lícules separades, i ara que els uneixen. A veure, què és això?
Ostres, a veure, si hem de remuntar la història serà supercomplicada, però bàsicament, a veure, per fer-ho senzill, Deadpool era una franquícia que venia independent de Fox quan Fox tenia els drets dels personatges d'X-Men. I aleshores eren unes pel·lícules en classificació R, o sigui, són classificades per adults, perquè hi ha molta sang, hi ha molta violència, i sempre hi havia aquella espineta, perquè recordem que una versió prèvia a Deadpool s'havia vist en una pel·lícula de Lobezno, que era X-Men Origins. Però era un Deadpool que no parlava, interpretat també per Ryan Reynolds. I ara que Marvel ha recuperat els drets d'X-Men, el que no ha volgut és deixar l'oportunitat de fer servir aquest Deadpool, que pertany a un altre univers, que és un univers a les pel·lícules de Fox, que això ja estava clar, però renunciar a l'oportunitat de reunir a Ryan Reynolds i Hugh Jackman i que Hugh Jackman tornés a interpretar a Lobezno una vegada més, tot i que ell que després de Logan va dir que ja no ho tornaria a fer mai més, era un caramel molt gran. I ho ha apostat tot en aquesta pel·lícula, perquè les xifres de les pel·lícules Marvel no són bones, les de l'any passat van ser bastant dolentes, i aquesta realment serà la pel·lícula de l'estiu, serà una de les més taquilleres, perquè ja en la prevenda d'entrada, només en prevenda, ja es calcula que farà als Estats Units només 250 milions de dòlars. Que és una brutalitat.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Val, i això forma part de l'univers Marvel, que si
sí.
L'Iron Man, que si totes aquestes coses?
Sí, a més, sense embuts, perquè és una cosa que ja hem vist en els tràilers, el que ens expliquen és com aquest personatge d'un altre univers cinematogràfic entra a l'univers cinematogràfic de Marvel, el de l'Iron Man, etc. No? Fins i tot veiem en un indret desèrtic que hi ha el logo de Fox destruït,
ah.
I entren en una mena de... Saps aquests cercles que fa el Doctor Strange per connectar universos?
Sí.
Doncs salten tots dos en aquest univers. També veiem la TVA, que hem vist a Loki, cosa que també té molt de sentit, i per tant arribarà com a mínim Deadpool en aquest univers compartit. No sabem si l'Obezna de Hugh Jackman es quedarà, perquè s'està parlant, o ja s'està preparant, una pel·lícula en imatge real dels X-Men, però amb un càsting completament nou. seran els X-Men de l'univers Marvel. Per tant, què passarà amb els antics? Suposo que la resposta la tindrem en aquesta pel·lícula.
I això s'estrena?
S'estrena el 25 de juny.
Hi haurà 25 de juliol serà, perquè... 20...
Ai, perdona, de juliol. Sí, no hi hem passat. Sí, són les ganes que em poden.
Sí, ja.
El 25 de juliol hi haurà un munt de cameos d'altres actors Marvel i de possibles actors que ens hagués agradat que algun dia haguessin interpretat l'Obezno. Per exemple, es diu que Daniel Radcliffe...
Què dius?
Fent una versió de l'Obezno.
En Harry Potter, per qui no l'ubiqui.
Sí, sí. Harry Potter, que per cert s'ha anunciat ja l'equip creatiu de la sèrie, eh?
Sí, sí. Creatius, directors de Succession, no? Que
exacte.
Portaran la nova versió de sèrie, la sèrie de Harry Potter.
Sí, sí. Doncs diuen que fins i tot surt el tràiler d'esquenes que està jugant una partida de pòquer. Bé, veurem. Tot això està per definir i tenim moltes ganes, serà una pel·li que segur que ens ho passarem molt i molt bé.
Per cert, que en Daniel Radcliffe ha guanyat aquesta última setmana un Tony als Premis dels Musicals dels Estats Units i que demostra que ha sabut superar Harry Potter, no? Que ha sabut que no s'ha quedat en l'estrella, la típica estrella infantil, sinó que ha sabut anar més enllà.
Sí, sí, sí. A més, ell fa molts anys que fa teatre. Sembla que li agrada molt teatre, perquè el veiem més en teatre que en cinema. Cinema, la veritat, el veiem poc, però el veiem en rols també molt diferents a Harry Potter. La majoria són papers bastant adults.
Bueno, veurem. Doncs tinc moltes ganes. No he vist res d'X-Men, no he vist res de Deadpool, no he vist res de Wolverine, de res. Però bueno, mira, aniré a mirar.
Mira, si més no, si tens temps, sí, recomanaria que veiessis les dues de Deadpool.
Les dues de Deadpool.
Perquè coneguis el personatge i el to.
És una cosa canalla, no?
Totalment.
Molt bé, va, més estrenes d'aquest estiu. Què tenim ara?
Doncs vinga, no ho faig per ordre cronològic, sinó més o menys l'ordre que...
Ordre d'interès.
Sí, podríem dir-ho així, tot i que pot pujar o ballar, no, cap problema.
Va.
Anem per la següent, que seria Alien Romulus.
Això és una nova versió d'Alien? És una continuació? Com va?
No sabem exactament, jo a hores d'ara, en quin moment cronològic dintre de la saga el situem. Això és un dels misteris que ens queden. Però sí que sembla que és una pel·lícula molt més semblant a la primera Alien. Recordem que ja s'han fet diversos intents de reflotar la franquícia. Mm-hmm. Va haver-hi aquelles pel·lícules de Prometheus que van funcionar una mica d'aquella manera, amb el propi Ridley Scott. Ara que Ridley Scott desapareix de la direcció, tenim a Fede Álvarez en el seu lloc, que va dirigir el 2013 el remake de Evil Dead, i en aquest cas transporta a una jove tripulació, tots ells són protagonistes molt joves, que estan buscant en una estació espacial abandonada, i allà troben, evidentment, un alien. I el que farà una mica és intentar carregar-se'ls un per un. Bàsicament és això, que és aquesta premissa sota un punt de vista de pel·lícula de terror. Que per això encaixa molt bé el personatge, Fede Álvarez, aquí.
Vale, molt bé. I això arriba?
Arriba el 15 d'agost. N'hi tenim moltes ganes, i perquè han ensenyat un quart d'hora de la pel·lícula a premsa, podríem dir-ho d'aquesta manera, i les sensacions són molt bones, no? Hem de veure la pel·lícula sencera, perquè això sempre et poden ensenyar allò que els hi ha quedat millor, però té molt bona pinta, la veritat.
Molt bé.
Tinc ganes que l'encertin.
Molt bé, va. Què més?
Tenim una que arriba el 12 de juliol, que és Bike Riders, la ley de l'asfalto.
Amb Austin Butler, no?
Correcte. I Tom Hardy.
I Tom Hardy. De què va això?
A veure, a banda d'ells dos, també és que el repartiment és important, eh? Michael Shannon, Norman Reedus i Judy Comer. Això sembla una pel·li d'aquestes dels anys 70 de Motards?
Sí.
Doncs és això posat al dia. De fet, està també transcorre entre els anys 60 i 70. A més, l'Austin Butler ja té, no? Ja va fer Elvis, ja té aquest aspecte de nano dels 60-70, per tant, encaixa molt bé en el paper. I això és una banda de motards que, des del punt de vista del personatge de l'Stan Butler, que s'uneix, que són els Vandals, que bé, és una gent que no fa cap mal, que van amb moto i tal, però el líder de la banda aviat començarà doncs, a fer negocis bruts i començarà, doncs, a, com ho diríem, doncs, a tenir problemes amb la policia. I tot això afectarà a tota la banda, i aquí el personatge de l'Stan Butler s'enfrontarà una mica amb el del Tom Hardy, que és el cap d'aquesta banda.
Val.
La dirigeix Jeff Nichols, i que és un director que ha fet una pel·lícula que era Matt i Take Shelter, també, una amb el Matthew McConaughey, que és una molt bona pel·lícula, i Take Shelter era una que va fer Michael Shannon, que també doncs, el veurem en aquesta pel·lícula, que són molt bones pel·lícules. Per tant, ganes també d'aquest Bike Riders, que també és esperada fa bastant de temps.
Molt bé, Bike Riders, ens deies ara això el juliol, no?
Sí, d'aquí poquet, 12 de juliol.
Molt bé. Va, què més?
Què més? La trampa de Trap. Put your hands together for
Lady Raven. Hem anat Shyamalan, això.
Correcte, Shyamalan torna a dirigir pel·lícula. Vam tenir l'any passat aquella de La cabana a la fi del món. I en aquest cas tenim una història no de terror, sinó més d'intriga, d'assassins en sèrie, perquè aquí tenim de protagonista Josh Hartnett i Saleka, que és una cantant. I bàsicament és la història d'un pare que va amb la seva filla a un concert d'una cantant pop molt coneguda. Aleshores, la policia comença a encerclar... Tot això es veu al tràiler, eh? Vull dir que no...
Sí, sí, ara ho estic veient. Sí, sí, sí.
Comença a encerclar tot l'escenari on es fa el concert, que podria ser un Sant Jordi, eh? Per entendre'ns. Aleshores diu, no, estem encerclant perquè sabem que aquí hi ha un assassí en sèrie que està aquí i l'hem de capturar. Qui és l'assassí en sèrie? Doncs és aquest bonàs pare de família que has vist al principi de la pel·lícula.
Aquest és l'assassí en sèrie?
Sí, que és el Josh Hartnett, no? Aleshores, ell... Sí, això, tot això es veu al tràiler, eh? Vull dir,
sí.
Siguin els primers minuts de la pel·lícula que no estic explicant res.
Sí, no, jo ho veig.
Aquest personatge, que en teoria doncs, era un bonàs, no ho és, i se l'haurà d'enginyar perquè no descobreixin que és ell i no l'atrapin. I a partir d'aquí ja no expliquem res més, perquè suposem que també tindrem els girs habituals que ens proposa Shyamalan a les seves pel·lícules.
Està bé, perquè les pel·lícules de Shyamalan a vegades fan patir, eh? A mi em fan patir a vegades. Dius, mai sé si anar-la a veure o no, perquè és passar una mala estona. Però aquesta, si no és terror, si és més, allà, més aviat intriga, pot estar bé.
Sí, diria, toca una mica el thriller i pel que hem vist, i no tant el gènere del terror, però és clar, també portat en el seu gènere, eh?
Hem anat Shyamalan del sisè sentit, del Protegido, de Split, de Glass, tantíssimes pel·lícules que valen molt la pena.
Sí, és un director que sempre té coses, fins i tot aquelles pel·lícules que pots trobar més fluixes, sempre tenen coses molt interessants. És un director que m'agrada molt seguir.
Molt bé. Ara sí, no? Ara sí que anem al món de terror.
Una de terror que, a més, aquesta s'estrena avui mateix, que és Un dia tranquilo, dia 1.
Ah, espera't un moment, que jo tinc Un lugar tranquilo normal, el trailer, però no crec que canviï gaire, tampoc.
Bé, poder sí.
A veure, espera't. Bueno, vés explicant de què va.
Sí, bé, això bàsicament hi han dues pel·lícules d'Un lugar tranquilo que ens parlaven de com s'havia produït una invasió extraterrestre. Però ja era amb la invasió extraterrestre començada. Eren uns extraterrestres que et localitzen a través del so. Aleshores et maten, et pelen. Qui és el que ha de fer la població? No fer fressa. Aleshores, la primera pel·lícula és una família que intenta tenir una vida normal, sense parlar i sense fer cap mena de fressa perquè no els detectin els aliens. Això és el dia de la invasió, que és una cosa que encara no havíem vist. Havíem vist amb una mena de flashback de 5 minuts, però molt localitzat, de la segona part, al principi de la pel·lícula, però ara no. Ara veiem una pel·lícula només centrada en com arriben aquests extraterrestres. Aquí suposem que hi haurà molta fressa, perquè, clar, aquí la població no ho sap, que els extraterrestres els localitzen fent soroll. Per tant, veurem com descobreixen la manera d'esquivar-los. Tenim de protagonistes a Lupita Nyong'o i el Joseph Quinn, que l'hem vist a l'última temporada de Stranger Things.
Ah, bueno, pinta bé, també, no?
Pinta molt bé, sí. A mi les dues primeres pel·lícules la primera potser més que la segona, però la segona també està molt bé. M'encanten, està dirigida la primera per al John Krasinski, i en aquest cas canvien de director, eh? És Michael Sarnowski, que va fer Pic, una pel·lícula que és molt bona, amb el Nicolas Cage. Per tant, també bona elecció.
Per tant, recomanes, que les recuperem?
Sí, 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 sense cap mena de dubte. Dos molt bones pel·lícules.
Mira, està a Sky Showtime. Si algú la vol mirar, està a Sky Showtime.
Doncs val la pena que les veieu. És gènere d'invasió alienígena portat al terror. Està molt bé.
Val, molt bé, molt bé. Doncs pinta bé. Va, què més?
Seguim per la següent. Pels nostàlgics de les, pel·lícules de catàstrofes, sí, dels anys 90, que se'n van fer unes, moltes, ara arriba la seqüela de Twister, que es diu Twisters.
Aquesta és aquella que van caçant tornados, no?
Exacte, van caçant tornados. La mateixa, doncs, aquí l'argument és això. Caçadors de tempestes, de tornados, han creat un nou sistema d'alerta meteorològica i van a fer exactament el mateix. Ara, això sí, amb més efectes especials, no un tornado, molts alhora, i un bon repartiment, que és Glenn Powell encapçalant, que l'acabem de veure, per exemple, a la pel·lícula Hitman, que està en cartellera, i la Daisy Edgar Jones. I, per cert, també hi veurem el David Coreswit, que és l'actor escollit per fer Superman, que està rodant-se en aquest mateix moment i que el veurem l'estiu que ve. Si voleu veure què fa o què ha fet abans aquest actor, Twisters.
Sí, que ahir estava les xarxes plenes de les imatges, de les primeres imatges que s'han vist del nou Superman durant el rodatge. S'han aparegut unes imatges.
Sí. A mi m'estranya que un rodatge amb tanta seguretat es puguin fer tantes fotos, però
ja, sí,
escolta,
sí. Sí, sí.
Costa creure-ho.
I anem a parlar d'una pel·lícula que parla sobre... que està en català, de fet.
Sí, la pel·lícula d'animació, la quarta entrega de Gru.
Gru 4, ja, no? El meu dolent preferit.
Correcte, ja són 4 pel·lícules, més 2 dels Minions, perquè hi ha l'spin-off dels Minions, que són prequeles de Gru.
Ah, clar, perquè de fet, ningú se'n recorda de Gru, no? Tothom veu els Minions aquí.
Sí, però els Minions a les pel·lícules de Gru són més secundaris que no pas a les seves pròpies pel·lícules de Minions, no? O sigui, la trama sempre gira al voltant del personatge de Gru. Però bé, els Minions cada vegada han anat guanyant importància, i la gent va veure les pel·lis de grup, els Minions, està clar. Són unes pel·lícules que porten mainada petita, però a cabassos al cinema.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, i a més, estan en català. Espero que, a diferència d'altres vegades, hi hagi una bona difusió de la pel·lícula.
Jo ja hi confio en mitges o poca confiança per part de les sales.
Mm-hmm. Molt bé, va, què més? Si et sembla, parlem de les que queden sense tràiler, va.
Doncs va, fem la següent sense tràiler. Anem per Beetlejuice.
I què és això?
Això és la seqüela de Beetlejuice, la pel·lícula. És una pel·lícula de les primeres de Tim Burton, de l'any 1988, protagonitzada per Michael Keaton. I en aquest cas repeteix Michael Keaton com a Beetlejuice, amb Winona Ryder, que també era protagonista, i Jenna Ortega, que torna, bueno, entra en aquesta pel·lícula, una pel·lícula més de terror, en aquest cas és comèdia-terror, és un personatge molt divertit, el de Beetlejuice, i torna a dirigir Tim Burton, que això és una de les coses que també ens fa molta, molta il·lusió. També recordem que la connexió entre Tim Burton i Gina Ortega ve de la pel·lícula de la sèrie Wednesday, no?, que estan fent junts, també. Per tant, moltes ganes de veure aquesta seqüela, que arriba un grapat d'anys tard, però aquí la tenim.
Molt bé, fantàstic. I amb què acabem? Bueno, amb què continuem?
Continuem amb Fly Me to the Moon, que està protagonitzada per l'Scarlett Johansson i el Channing Tatum. Això és una pel·lícula d'Apple, però que arriba abans en cinemes que la plataforma. És una comèdia romàntica que ha dirigit el Greg Berlanti, que ens explica la història de... Vaja, és una comèdia romàntica, o sigui, l'enamorament entre dos personatges, però durant el context del moment en què l'Apollo 11 ha d'aterrar a la Lluna. No està basada en fets reals, malgrat que algú s'ho pugui pensar, perquè com que no estan segurs de veure si ho aconseguiran o no, el que diuen és, home, no podem decebre la població, si no ho aconseguim, els hi passarem una pel·lícula, no? La famosa pel·lícula de la teoria de la conspiració que diuen que va dirigir Stanley Kubrick. Doncs és això. I aquí contracten a una directora que és experta en publicitat, que és la Scarlett Johansson, que dirigeixi una pel·lícula sobre l'aterratge a la Lluna, falsejat, per si el real no funciona.
Val, molt bé. I què més?
I ja està. Llavors anem amb Borderlands. Borderlands és una altra pel·lícula d'aquestes gamberres. Està basada en un videojoc del mateix títol i està dirigida per Eli Roth, que és, doncs això, és un director molt, 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 molt gamberro, amb violència, amb paraulotes, soci de Tarantino en moltes ocasions també, i porta a terme aquesta adaptació d'aquest videojoc amb un personatge que està interpretat per aquest Blanchett, que trenca una mica tota la seva imatge, perquè aquest Blanchett sempre, doncs, l'associem a vegades, amb, tot i que també ha fet Thor i coses d'aquestes, no? Mm. Però en aquest cas fa un personatge protagonista d'un videojoc, una casa de tresors, però que també fa servir la violència, que en aquest cas ha de trobar a la seva filla desapareguda. I aquí també tenim un repartiment interessant com Jack Black, Jamie Lee Curtis, bé, etc. Tenim actors molt, molt interessants, una pel·lícula que també promet molta diversió i violència.
Val, molt bé. I continuem.
Continuem, i això arriba avui aquesta arriba, que és Kinds of Kindness, que és l'última pel·lícula de Yorgos Lanthimos.
Uh-huh. Ah, molt bé. Sí, aquesta se n'ha parlat, no, últimament?
Sí, se n'ha parlat perquè va arribar al Festival de Cannes i que arriba tot just després del seu gran èxit, no? Tot i que els Oscars tampoc és que, doncs, no aconseguis cap premi important, que és Pobres Criatures, que la teniu a Disney+, Plus, però vaja, sí, ens han arribat molt seguides una pel·lícula i l'altra. I a més repeteix amb dos dels actors, que és Emma Stone i William Dafoe.
Val.
Que aquí s'hi afegeix Jesse Plemons. El que passa que són tres històries d'una hora cadascuna, una pel·lícula de pràcticament tres hores.
Molt bé. Ah, i l'última?
I l'última seria Horizon, que és un western que ha dirigit Kevin Costner, però que presenten dos capítols, que ell diu que té previst fer-ne més. Ara arriba el primer capítol, que són tres hores de pel·lícula, i el capítol 2, que suposo que seran 3 hores més, encara que no tenim la durada, s'estrena el 30 d'agost, o sigui, amb una diferència de 3 mesos. Destaca perquè és la tornada de Kevin Costner al western, tot i que les crítiques no han estat massa bones, i també a la gent no li ha agradat que en una pel·lícula, perquè això també va arribar a Cannes, una pel·lícula de 3 hores, Kevin Costner surti passada les 2 hores. Ell com a actor,
tot i que
ha estat el director de la pel·lícula.
Clar,
sí. 2 hores per veure Kevin Costner. Potser massa, eh? Massa.
Molt bé. Va, i cinemes de proximitat aquest cap de setmana tindrem a Torruella, tenim Segundo Premio, pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, tenim Michael's War i tenim La Caça. I a Palafrugell hi tenim Cinema en Flames, que és la pel·lícula en català de Dani de la Orden, amb Emma Vilarassau, l'empordanès Enric Auquer i molts altres.
Sí, Casa en Flames, sí.
Casa en Flames, sí. Què he dit?
Cinema en Flames. O
ah, val. Bueno, no, doncs... Casa en Flames.
Que ja pot ser,
ja pot
també.
Ser, també. I destacaria de tot l'estiu que, per exemple, a Palafrugell hi ha programat Del Revés 2 i a Torruella també, que està, totes les sessions s'han programat en català. Que si algú no ha pogut veure Del Revés 2 en català o la vol tornar a mirar, tant a Palafrugell com a Torruella, això, totes les sessions programades estan en català. A Torruella és el cap de setmana del 6 al 8 de juliol i a Palafrugell del 12 al 14 de juliol. També cosa destacable. I també, de fet, a Torruella també han programat Gru, el meu dolent preferit, del 20 al 22 de juliol, i també totes les sessions en català.
Molt tant, bé.
També això se'ls ha d'agrair, també, la feina dels cinemes de proximitat per bé, coses que no veiem a les grans sales, que és una bona difusió del cinema en català, en aquest cas pel·lícules familiars, doncs també sí que ho podrem veure a Torruella i a Palafrugell.
Perfecte.
Doncs re, Ignasi, que tinguis molt bon estiu i tornem a parlar a partir del setembre, eh?
Igualment, va, que t'ho passis molt bé, gaudir-ho, i al setembre que tornarem.
Vinga, va, que vagi bé.
Vinga, una forta abraçada.
Igualment.
Adéu-siau.
El dia es presenta molt semblant al d'ahir amb sol i calor. Tant la temperatura màxima com la mínima seran les més altes de tota la setmana, anant dels 18-20 graus mínims als 33 o algun més al migdia com a temperatura màxima. Avui el dia també es presenta amb calitja i mala visibilitat, afavorit per l'entrada del vent del sud que ens portarà pols saharian a l'ambient. El vent de migjorn a partir del migdia es reforçarà i comportarà entre marejol i maró a l'estat de la mar de la comarca.
Doncs el Supermatí torna demà a les 8 del matí, com sempre. Ja tancarem la setmana i tancarem temporada a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.